protagonistes.
Molt bon dia de nou, ara passen 7 minuts i mig de les 9 del matí i avui parlem del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, ubicat aquí a la ciutat, exactament a Valldoreix. Celebra aquí el mes de desembre ja els 30 anys d'existència. Nosaltres avui volem conèixer de més a prop quina tasca fa aquest centre, aquesta entitat, i és per això que tenim amb nosaltres a la seva directora, la santcuatenca Àngel Soler. Senyora Soler, molt bon dia, benvinguda a cuat.cat.
Molt bon dia.
Exactament, quina és la tasca que fa el Centre de Restauració de Béns Mobles perquè els oients entenguin quina és la feina que feu?
El centre, o que és, es pot entendre també com una institució, doncs el que fa sobretot és promoure la conservació i la restauració del patrimoni artístic, arqueològic, etnològic i cultural, en definitiva, no? És a dir, tot allò que no és patrimoni arquitectònic, per bé que nosaltres també intervenim sobre el que és elements associats a l'arquitectura que tenen una actuació artística, és a dir, pintures murals, capitells, claustres, portalades, elements esculturats, és a dir, que tenim una relació també amb tot el que és l'arquitectura molt important, i per això us dic que el centre no és només aquells béns que es poden moure, moble ve de mòbil, és una paraula italiana, i es porten al centre, sinó que també tenim equips de restauradors a tot el territori, amb monestirs, esglésies, edificis de tot tipus en què hi hagi una intervenció artística.
Celebreu 30 anys, des dels inicis ja es va ubicar a la ciutat, aquest centre. Com ha anat l'evolució, de totes maneres, del Centre de Restauració de Béns Mobles durant aquests 30 anys?
Bé, el centre va començar, aquesta va ser una iniciativa del president Pujol i de Max Kanner, recentment homenatjat a Sant Cugat. Max Kanner tenia molt clar que el patrimoni del nostre país estava en un estat lamentable, sobretot i fonamentalment, i per tant va voler vertebrar les polítiques de conservació i restauració del patrimoni artístic a partir d'aquest centre, no? La decisió del per què va venir a Sant Cugat és perquè, bueno, en aquell moment, i això era una tendència general a Europa, doncs s'ubicaven una mica allunyats de les ciutats i en llocs de tradició religiosa o conventual, perquè també s'estava buscant trobar un altre ús cultural a edificis que ja no tenien l'ús original, com pot ser doncs el monestir, no? A partir d'aquí comença, i per tant es proposa el monestir de Sant Cugat. Recordeu que en aquell moment era un monument gestionat per la Generalitat, i comença a Sant Cugat per aquestes raons que us deia, no? Un espai disponible, una tradició d'ubicar-los en llocs tranquils. Sant Cugat tampoc era, és el que tampoc tenia la dimensió que té avui com a ciutat, i així es va ser. El que passa que ara fa 8 anys es va inaugurar el nou centre a Valldoreix, perquè quan l'alcalde Lluís Recoder va dur a terme el projecte de fer el pla director del monestir i el nou museu de Sant Cugat, se li va proposar a la Conselleria de Cultura, en aquell moment Jordi Lajoana, doncs que, si us plau, el traguessin del monestir i que l'ubiquessin en un altre lloc, perquè d'aquesta manera la ciutat recuperava, la ciutat i el país recuperava el monestir. I aleshores en Lluís Recoder va oferir un solar a la Generalitat perquè no es trobés òrfan en aquest sentit, i la Generalitat va apostar per fer un nou centre també a Valldoreix perquè el solar estava a Valldoreix.
De fet, si els ciutadans passen pel costat des de sempre, des de fa 8 anys, veuen un edifici negre, molt modern, que al principi ara se'n parla més del centre de restauració, però en aquests últims anys, però al principi la gent es preguntava què és això, que tan modern que han posat aquí, i era una mica perquè posaven aquestes lletres quina valoració fa vostè com ara actual directora d'aquests 30 anys, dels inicis que van ser difícils i de tota aquesta evolució fins que ara la gent realment parli i sàpiga què és el Centre de Restauració de Béns Mobles i de la importància que té també aquesta
entitat? Jo la valoració la faig normalment positiva, perquè si nosaltres fem una diagnosi de l'estat del patrimoni fa 30 anys actualment, doncs el canvi és impressionant. A través del centre s'ha recuperat i s'ha restaurat els béns mobles de tots els grans museus del nostre país. Les apostes museístiques a Catalunya, com són recuperar doncs el Museu Episcopal de Vic, el de Ripoll, el Museu d'Art de Girona i un conjunt impressionant de col·leccions que tenim en el territori, doncs passen per un projecte de restauració al centre. I això, no oblidem que el patrimoni artístic sense la conservació i la restauració estaria perdut. Per tant, aquesta és una actuació, la del centre, totalment, absolutament estratègica pel que fa a això. i crec que la valoració és enorme perquè avui dia podem estar... A veure, queda molt per fer encara. A més, el patrimoni, sobretot el que no està ubicat en museus, doncs no està en les millors condicions. I això fa que aquest patrimoni constantment hagi d'estar periòdicament, això és així, i és com les persones, ha d'estar periòdicament passant la ITV, fent intervencions de conservació i de vegades de restauració. I encara n'hi ha molt que no ha tingut ni una intervenció. Per exemple, doncs, el tapís La Creació que ara tenim al centre en els últims anys, no? Per tant, el recorregut és molt important perquè podem estar bastant satisfets en aquest moment de l'estat de conservació i del nostre patrimoni artístic i cultural en general.
Ara deia que queda molt per fer. Què queda per fer?
Doncs hi ha una gran quantitat de patrimoni que s'ubiquen en esglésies, monestirs i edificis que no sempre són religiosos, que encara està per intervenir. I sobretot estic parlant de períodes artístics més propers a la nostra realitat, no? Tenim un àmbit com és el del barroc, que ens queda molt proper, que el ciutadà no acaba d'entendre i valorar la seva transcendència, no només artística, sinó simbòlica i social, i en canvi aquí, doncs sí, hi ha una gran feina encara per dur a terme en conjunt a nivell de tot el país. La qual cosa no vol dir que les grans actuacions del barroc, puntualment amb alguns retaules com tothom coneix, és a dir, el retaule del Miracle, el de Cadaqués, el d'Arenys, aquests s'han intervingut en el seu moment. Per què no es perdessin d'una forma allò per sempre, no? Però en tot cas sí que, per dir un exemple, doncs encara queda molt recorregut i sobretot és un patrimoni que és de l'Església. I vull recordar que el centre actua sobre el patrimoni propi de la Generalitat, sobre el patrimoni i les col·leccions dels museus, fundacions i sobre el patrimoni de l'Església, sempre d'acord amb l'Església, evidentment, però aquí us podeu imaginar que el ventall és amplíssim, és enorme i hem de prioritzar cada any per veure on actuem i on no actuem.
Els objectius de curt termini, em refereixo a 4 o 5 anys vistes, quins serien?
El nostre objectiu seria fer un pla de restauració, sobretot tenint en compte el patrimoni de l'Església, perquè és tan enorme i tan ampli i està tan dispers en el territori que convé diagnosticar molt bé què tenim en el conjunt, com està el seu, en quines condicions està i en quins casos cal actuar en primer lloc, en segon lloc i en tercer lloc. I això s'ha de fer tenint en compte no només el seu estat de conservació, sinó també el valor d'aquest patrimoni i l'equilibri territorial, no? Per tant, aquest és un factor important. L'altre és que el centre actua en un àmbit que és el de la formació. El centre ha estat sempre una institució de referència pel que fa a formació i reciclatge, formació contínua, reciclatge de professionals. Ho fem perquè tenim estudiants en pràctiques, perquè tenim becaris, perquè fem cursos, això ho estem potenciant més, i sobretot també volem poder intervenir en els màsters, en els graus, a través dels nostres professionals, perquè el centre sigui molt més present encara en aquest aspecte. I l'altre gran repte que té el centre és promoure encara més la recerca. El centre ha estat capdavanter en alguns aspectes en I+D, però nosaltres el que volem en aquest sentit és potenciar encara més aquesta faceta, perquè la gent pensa que això de restaurar és una cosa de bisturí i pinzell, i la restauració comporta un treball interdisciplinar amb físics, amb químics, amb biòlegs, amb historiadors de l'art, amb múltiples disciplines que són necessàries per poder fer una diagnosi correcta, aplicar els productes i les tècniques adequades, perquè si no una intervenció es pot convertir en una agressió. I a mig i llarg termini l'objecte, la peça, pot tenir conseqüències, pot patir efectes contraproduents provocats per la intervenció anterior o el que s'hagi pogut fer si no s'ha fet adequadament. És com les persones. Quan anem a un hospital ens han de fer una sèrie de tècniques ens apliquen tècniques d'examen, radiografies, TACs, analítiques. A partir d'aquí es fa una bona diagnosi i després es pensa en quina és la millor teràpia, no? Doncs això és important en el centre, no? El centre en aquest sentit té uns equips tecnocientífics de referència. Tenim la instal·lació radiològica més important de l'estat espanyol, per exemple. Tenim un laboratori amb amb microscopia òptica, amb cromatògraf de gasos i amb una sèrie d'equips que permeten analitzar des de tota la seqüència estratigràfica de policromies d'una peça des del segle XII fins al XX, quins components hi ha en un vernís determinat, perquè abans de treure aquell vernís, segons els seus components, hem d'actuar d'una manera o d'una altra amb uns productes o uns altres, perquè aquestes qüestions no són menors, són molt importants en qualsevol intervenció o restauració. Nosaltres vam tenir un vell fren del port de Barcelona que estava en un estat de deteriorament molt greu i les trobem 12 anys abans que avui, és a dir, fa 12 anys es va fer una intervenció molt mal feta i va provocar un deteriorament de la peça que no l'havia produït doncs 100 anys d'història. M'explico, vull dir, per tant, és important que es faci ben fet.
I jo m'imagino que amb aquesta feina tan acurada i on intervé també tantes persones i on ha de ser tot tan mil·limetrat en el tema de la restauració, la restauració és cara,
sí.
I en temps de crisi això com es porta?
Doncs nosaltres el 2011 hem tingut una reducció del pressupost del 50%, però bé, això ens ha obligat no a deixar de fer allò que és urgent i necessari, perquè en el 50% que ens queda doncs hem intentat prioritzar allò que consideràvem convenient, però sí que ens ha obligat doncs a treballar, a fer menys. No hem reduït la qualitat, hem reduït la quantitat, això és el que hem fet.
I parlem d'aquests 30 anys que a partir del desembre celebren amb un seguit d'activitats. Expliqui'ns una mica quins seran les més destacades i a quines també podrà participar el ciutadà.
Doncs el ciutadà està convidat a totes, per bé que és un àmbit que és tan específic que sovint doncs, un aniversari com aquest l'hem d'intentar combinar, no? Hem fet i hem programat activitats adreçades més al sector professional i dels gestors, museòlegs, restauradors i dels agents culturals, i n'hi ha d'altres que van orientades més al públic, no? Personalment, la que em fa més il·lusió i amb la que hem posat més esforç és amb la que ha promogut l'adhesió dels museus del territori, no? Aleshores, el que els hem demanat, això sempre com una decisió voluntària de cadascú, evidentment, era que, com que hem restaurat a tots, doncs els hem demanat que triïn una peça i que aquella peça, en el que seria la seva exposició o col·lecció permanent, doncs la pugui explicar un historiador de l'art, un restaurador, si pot ser el que la va intervenir, i que s'adhereixin amb nosaltres a celebrar l'aniversari fent aquesta activitat. La veritat és que hem tingut una adhesió important. Si no hi ha més museus és perquè la majoria dels que no hi són museus petits, que potser hi ha una programació doncs, o una activitat en l'entorn del seu territori, doncs no creuen que potser no aportaria un públic suficient com per fer-ho, però realment ja veieu que estan des dels museus nacionals, d'interès nacional, estan tots, fins als museus comarcals i als museus que en el territori tenen una projecció important. M'agrada també la de les portes obertes, però sobretot aquesta vegada, per primera vegada, la gent podrà veure el restaurador treballant. I a mi em sembla que això és interessant, perquè no és només conèixer les instal·lacions, que ja sorprèn molt. Ara, en les últimes visites que vam organitzar amb la revista Sapiens, va venir gent de fora, de Sant Cugat, també, molta, i la visita al centre impressiona, perquè com que és un centre fet amb un nivell de tecnologia alta, doncs si a més veus el restaurador intervenint sobre la peça, doncs això ja és magnífic, no? Aquesta m'agrada també.
Els actes comencen exactament el 12 de desembre, amb l'acte inaugural, amb el conseller de Cultura Ferran Mascarell, i s'allarguen, perquè tenim aquí tot el seguit d'activitats, fins al juny.
Sí, hem anat fent un degoteig. Sí.
Molts mesos d'activitats per anar sentint també durant molts mesos el nom del Centre de Restauració de Béns Mobles.
Sí, aquesta era la idea.
I no m'agradaria acabar aquesta entrevista, que l'hem de deixar ja aquí, sense parlar de l'última adquisició, entre cometes, que ha fet el Centre de Restauració amb el tapís de la creació, aquesta joia, considerada una de les joies del romànic català, que vam conèixer fa unes setmanes que hauria d'arribar al centre, no sé si ha arribat o no, ja al centre de restauració, perquè estava tot sota mesures estrictes de seguretat, aquest trasllat des de la Catedral de Girona fins al centre de restauració aquí a Vall d'Oreig. N'ha arribat?
Sí, el tapís ja està al centre, en aquest moment li estan fent les radiografies necessàries. És una joia del romànic català i del món, perquè és una peça única. I bé, la veritat és que estem molt contents perquè, a veure, nosaltres vam aplicar els protocols de seguretat que s'apliquen sempre en peces, sempre n'hi ha per totes les peces, i quan són peces d'un nivell i un valor com aquesta, no, l'any passat hi va haver la Majestat de Beget al centre i també es van aplicar els mateixos protocols. El que passa que el tapís ha despertat molta expectativa perquè és una peça que no ha sortit de Girona des de fa, pues, 100 anys, i en tota la seva història, en els quasi 1000 anys que té, doncs ha sortit 2 o 3 vegades, i per tant...
I què és el que se li farà en aquesta peça?
Bueno, sobretot és alliberar-lo de les tensions i deformacions provocades per restauracions antigues, allò que dèiem abans, que li estan provocant un estrès i una deformació que cal evitar, i treure-li la gran acumulació de pols. I quan parlo de pols, no us imagineu una capa de pols com la que traiem a sobre d'una taula de casa. Hi ha una acumulació centenària i mil·lenària de pols que conté molts elements contaminants que es mengen la llana i que acaben actuant d'una forma absolutament contraproduent.
I quan tornarà a la catedral?
Finals de març.
Són mesos de feina,
sí,
perquè
molt.
La gent ho entengui.
Sí, molt, molt. És una feina d'alta precisió. Hi ha dues restauradores especialistes en tèxtil, jo crec que són de les millors que hi ha, no només a Catalunya, sinó que a Europa. I la veritat és que la feina és altament qualificada.
No tenim temps per més, hem de deixar aquí l'entrevista. Avui hem parlat amb la directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, Àngel Soler. Senyora Soler, moltes gràcies per atendre a Cugat.cat.
A vosaltres.
De 8 a 10, primera plana.